Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Benvinguts a l'Anem a la muntanya. Avui, després dels amics del Tujugues, que han marxat d'excursió a Gallifa, hem aquí ocupat l'estudi d'Ona Cuinenca. Avui, primer programa ja del mes de febrer, com cada setmana, estarem aquí uns 57 minuts per endavant. Tenim totes les seccions a punt, amb els seus responsables de cada una. Seguiu-nos, no us desenganxeu, i si ho feu, recordeu que ens podeu escoltar des de totes les reposicions que fan del programa i també des de... estarà penjat ben aviat, el podeu agafar d'internet i escoltar-lo a qualsevol hora del dia, qualsevol dia de la setmana, quan vosaltres us vingui de gust. Avui, a part de, com deia, totes les accions habituals, tenim una entrevista cap a les 9:25, amb, a més, amb una gent de Sant Feliu, que girarà al voltant d'un viatge, i, per tant, serà encara més interessant, ja que les persones vindran aquí a l'Estudi 1 d'Ona Cuinenca, i estem encara una mica més contents de que vinguin aquí en directe i ens facin companyia a Ona Cuinenca. Sense més preàmbuls, que el temps vola, no para d'avançar, i com sempre la jefa després diu que anem tard i que se'ns fa tard el programa, ja saludem a tota la gent que fa possible el programa. Què tal, com esteu? Bona nit, com a tot?
Molt bé, Pep.
Molt bé, molt bé. Estem bé, anem fent.
Com ha començat la setmana, com ha començat aquest mes de febrer? Moltes novetats?
Bueno, poques, penso que poques, eh? Vull dir que continuem amb el temps més o menys com el teníem i vaja, poca cosa més, eh? Tu, vaja, això ho tens més a l'abast que no pas jo, però...
Avui és el dia, per si no ho sabíeu, avui és el dia internacional de l'home del temps.
Ah, cony.
És el dia internacional. Ja deia jo.
I què vols dir amb això?
No, que
és el teu dia.
Jo veig que no esteu gaire al cas perquè pensava que em portaríeu alguna cosa aquí per picar. O...
Home, Pep!
Però ja veig que no, ja veig que no hi haurà pica-pica avui. Bueno, ja va bé, Teresa, perquè de quan en quan descansar de sopars i aquestes coses també va una mica bé.
Sí, sí, avui re de pica-pica.
Ara.
Cada dia no pot ser, Pep.
Molt bé, molt bé. Què més? Què més? Esteu a punt ja per començar el programa? Aquest mes de febrer, a mi el mes de febrer no m'agrada gaire. és bastant curt, ja comença a fer una mica més de calor i m'emprenya una mica, eh? Ja no m'agrada gaire, eh? No m'agrada gaire. Però bueno, sempre
si vinc aquí. A més és més curt, no?
Exacte, normalment. Exacte, és més curt. Però bueno, si vinc aquí a la ràdio, estic aquí amb vosaltres, ja tot passa, eh? Vull dir que tot anirà bé. Què més? Pep, vaig anar l'altre dia.
On?
I Joan, vaig veure una cosa interessant. Vaig anar a Canovelles i vaig veure que els prats que són de... que passes per Lliçà i aquestes zones, hi ha uns quants prats i encara el sembrat està bastant maco. Vaig quedar parat. Aquí està. Està bastant maco, bastant maco.
Bueno, home, jo suposo que deu ser que...
És de l'humitat, també, suposo.
La poca pluja que ha caigut en els prats, vull dir, només que filtri 3 o 4 centímetres ja dona suficient com per tenir-los més o menys bé, no? El que no dona és per les fonts, però per la vegetació aquesta més superficial, doncs deu ser suficient.
Però clar, vaig quedar parat amb la sequera que encara hi ha, el prat encara estigui bastant verd i està bastant bé el sembrat, està una mica bé encara. A Mollà també hi ha més humitat que aquí, a Mollà hi ha més humitat.
Jo vaig anar al Molí de Brotons l'altre dia.
Sí, molt maco.
No sé d'on surt aquella aigua, eh? Raig aigua i no sé d'on. Perquè ha plogut tant com aquí, a Mollà.
Però no tenen aigua regenerada per allà dalt, no?
No, hi ha l'estany aquell del Molí Nou, però sí. No ha baixat ni un centímetre, sempre és ple, allò.
Hosti, que raro.
No ve de la depuradora?
No, la depuradora queda baix, el pantà queda més amunt.
Bueno, de fet, jo a la Riera de Gallifa, allà a Can Bosc, a la zona de Can Bosc, allà que hi ha el pont de Can Bosc, allà per allà sota corre una mica, no gaire, però corre una mica l'aigua. En canvi, més avall hi ha trossos que no. Vull dir, depèn dels trossos, suposo que deu ser l'aqüífer, si surt o no surt l'aqüífer, no?
Jo crec que el Molí de Brotons... Vols dir que no ve alguna de la podadora? Potser sí que ve alguna de la podadora, eh?
És que queda una mica apartat com direcció cap a la Tosca.
Sí, però...
Però
no va caia rire, no va cap allà, em sembla que surt de... No sé.
Podria ser, ara no em facis dir. Però bueno...
Molt bé. Bueno, amb la bona notícia aquesta, que vaig veure algun sembrat encara una mica verd, una mica d'esperança. Després parlarem del temps al final del programa, perquè crec que hi ha algun canvi interessant i avui en parlarem, com sempre, a les acaballes del programa. Però començarem amb l'editorial. Algú més a dir, jefa, no? Anem per l'editorial?
Per l'editorial, sí. Perquè avui hem d'anar per feina perquè tenim els convidats en directe.
Sí.
No us ho hem dit, però ja han vingut, ja estan aquí. Després els saludarem. No diu res encara, després us saludem. Cap a les 9 i... Una mica abans, les 9 i 25 o una mica abans, que avui ja farem una mica més llarga entrevista. Saludarem les persones que tenim aquí a l'estudi de Codinenca. Però ara anem per l'editorial. Joan, què ens has d'explicar avui? Què
doncs
ens diràs?
Avui parlarem de l'esquí de muntanya, dels llocs on va començar Catalunya i probablement Espanya i tot, eh? Però bueno, jo parlaré d'aquí de... que és la zona de l'estació de la Molina. Uh-huh. Parlarem d'això. Llegiré una cosa del Vèrtex que tinguen aquí seleccionada.
Molt bé, doncs parlarem de l'esquí, de l'estació que va ser pionera a Catalunya i a Espanya, l'estació de la Molina.
Doncs sí, és un article del Marc Pinsac i parla d'això de l'esquí i principalment de la qüestió de la zona de la Molina. Diu, l'evolució natural de l'esquí de muntanya l'ha convertit en un esport amb diferents cares i amb moltes opcions per a tothom, que ja ha començat a practicar. Les tradicionals estacions d'esquí del grup dels ferrocarrils de Catalunya s'han adaptat a aquest canvi i els darrers 4 anys han mostrat una aposta convençuda per potenciar l'esquí de muntanya. La Molina, les primeres experiències. Anar a esquiar amb tren o bé caminant, com feien els avis, dibuixa la història d'aquells inicis que buscaríem als rasos de Peguera, però on la Molina ha jugat sempre un paper principal en la història de les activitats de neu i de l'esquí de muntanya del país. En el cas de la Molina, aquesta imatge barreja de ferrocarril i d'esquí vindrà heretada de molts anys enrere, ja que la Molina, la història del ferrocarril, es dona la mà amb la història de la neu. Les facilitats que oferia un tren que deixava els viatgers als pendents nevats que durant aquells anys de forma recurrent i habitual arribaven fins a les portes de l'estació del tren van fer que a la Molina es desenvolupés la pràctica de l'esquí, els salts o el trineu. Va ser el 1943 quan es va instal·lar el primer remuntador comercial d'Espanya als pendents nevats propers a l'estació del tren de la Molina. Aquest fet fou fonamental per l'èxit de l'estació i per la popularització de l'esport els anys següents. L'accés a les muntanyes amb el tren va ser la gran ajuda per a la popularització, democratització i creixement i penetració de la pràctica esportiva en capes menys adinerades de la societat. El ferrocarril també va tenir un paper clau en el desenvolupament de les primeres curses d'esquí de muntanya, que també van tenir origen a la Molina. El 1927 es va disputar la primera cursa d'esquí de muntanya documentada del món. Va ser la travessa Puigdalt-Puigllançada, organitzada pel SEC, i amb sortida i arribada al xalet refugi que l'entitat tenia a la Molina. Aquella primera cursa, guanyada per Ernest Mullol i Joan Andreu, ja van començar a posar les bases de la reeixida història competitiva de l'esquí de muntanya català. Un èxit que sempre ha anat lligat a la Molina, on per la proximitat de les grans ciutats, els bons accessos i la suavitat dels seus relleus ha sigut i es porta d'entrada en molts esquiadors de muntanya a fer les primeres passos lliscant sobre pells de foca o per seguir amb els seus entrenaments per fites més elevades, tots ells amb la Tossa d'Alp com un clàssic i punt culminant. Fins aquí l'editorial d'avui. Us llegiré un parell de dites que m'han arribat. Diu, si la Candelera riu, el fred és viu. I si plora, el fred és fora. I després n'hi ha un altre que diu, febrer, febreret, set capes i un barret.
Gràcies, Joan, per aquesta editorial. Ja veieu com van passant els mesos, com van passant els anys, i estem aquí tots a l'estudi d'Ona Cuinenca. Ja estic una mica fart, de que passin tan de pressa. Començo... Sí, sí, jefa, estic una mica fart ja que passin tan de pressa els anys. Em començo a estar una mica...
Clar, a mesura que et comences a fotre gran, passa més de pressa. Sí, això ens passa a nosaltres, imagina't, que en tenim uns quants més. Van a un taco, tu, que és massa.
Pep, no et queixis, no et queixis, que estàs a la millor edat, no et queixis.
Bueno, la veritat és que no em puc queixar, però bueno, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Moltes gràcies, Joan, per aquest editorial interessant, això de la Molina. I als pocs anys en parlarem dels estacions d'esquí, perquè ja veurem fins quan aguanten, eh?
I tant, i tant.
I de les dites populars que han de canviar, em sembla.
Sí.
I no.
Perquè això ja es fa riure.
Sí. Haurem de buscar algun poeta que comenci a fer dites actuals, diguéssim.
Sí, sí.
que el sol solet vine a veure.
La Candelera va amb banyador, em sembla, ja.
Ara, aquest cap de setmana hi havia gent a la platja, bastanta gent aquest cap de setmana.
Avui em sembla que és que hem fet una fita a Gallifa, he comptat jo 20 graus. De màxima, temperatura màxima 20 graus.
La temporada passada que va ser, el Pep va fer moltes entrevistes i la gent preguntava què en pensaven dels Jocs Olímpics d'hivern, si no se'n recordeu. Que aquesta idea no sé a qui collons va ser, però algú...
S'ha oblidat ràpid, eh? Ja
sí, de seguida l'han deixat un calaix, que em sembla que hi serà bastants dies en aquest calaix.
Ho han eliminat, això ja.
Molt bé, moltíssimes gràcies, doncs, Joan, per aquesta primera editorial del mes de febrer. I ara passem a la colla del dimecres. Josep, on ens portes avui? A quina zona?
Bona nit, gent de la muntanya.
On anem avui? On ens portes?
Hola.
A on els portes?
On els porto? Primer haig de saludar la gent que ens escolta. Pues avui anirem a la Coma de Fontlletera, pujarem al Puig de Fontlletera, passarem per les Arbretes, baixarem a la Coma del Freser i tornarem pel Coll de Tres Pics. Bueno, tal com hem dit, farem una ruta que ens porta fins al petit llogaret de Tregurà de Dalt. Passat el poble, entrem a una pista de terra una mica trencada, però es puja bé. Passat uns quilòmetres, s'arriba al Collet de la Gralla, lloc habitual on comença l'excursió. Nosaltres seguim endavant amb el cotxe fins passat uns revolts. Aquí hi trobem una petita raconada per deixar el cotxe. És un espai de la Solana de Fontlletera. Enfilem de dret pel costat d'un sec torrent, fins a arribar al llom d'una llarga carena. Aquí empalmem amb el camí principal que puja del Collet de la Gralla i que en poca estona ens deixa al Coll dels Tres Pics. Ara ens toca enfilar cap a Puig de Fontlletera, per la seva cara nord. Fontlletera de 2.581 metres. Seguim endavant, ara per la carena i per camí planer. Estem trepitjant la serra del Catllar i arribem a la seva collada. Seguim travessant les Arbretes Blanques i ens dirigim cap al Coll de la Coma de l'Orri, a 2.498 metres, i al seu cim. És la zona més llunyana d'aquest recorregut. Ara el camí ens marca seguir de baixada i entrem a la Gran Coma del Freser. Passem la Jassa del Racó, l'Estret del Freser i la Jassa de l'Orri. Durant aquest llarg tram de camí, anem acompanyats del bonic riu, salts d'aigua i rescloses que conformen el riu Freser. Per últim, passem la Jassa del Mentinell i la Barraca del Mentinell. En aquest punt, el camí comença a agafar desnivell cara amunt per arribar al Coll dels Tres Pics. No hem fet menció de la gran panoràmica que ens ofereix aquesta gran vall. És una bucòlica vall envoltada de cims on conflueixen els rius Freser i la Coma de Vaca. El Freser és un afluent dret del Ter, totalment pirinenc. Totes les característiques pròpies de riu de muntanya. Neix a la Coma del Freser al peu del pic del mateix nom, situat entre els més alterosos de l'infern i els bastiments. Ara deixem el Coll de Tres Pics i fem un llarg descens per la collada de Fontlletera i per un corriol i camins de vaques arribem de nou a la Solana de Fontlletera, lloc on havíem fet la sortida. Ha estat un llarg recorregut de 16 quilòmetres 460 metres, un temps efectiu de 5 hores 25, un temps total de 6 hores 50, amb un ascens acumulat de 1.133 metres. Aquesta vegada només hi va haver-hi dos membres de la colla que varen fer aquesta espectacular sortida, en Joan Font i en Isidre Ponti. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Moltes gràcies, Josep, per aquesta magnífica excursió, magnífica zona. Aquesta sí que hi he estat sovint i m'encanta aquesta zona. És de les millors que hi ha pel Pirineu. Un parell de vegades a l'any m'hi escapo i és fantàstic. Moltíssimes gràcies. La setmana vinent, una nova excursió de la colla del dimecres. I abans de l'entrevista central del programa d'avui, ja tenim aquí a Josep Parés, que ens parlarà del centre, les novetats que hi han hagut, de l'assemblea i de moltes coses més. Josep, bona nit, què tal,
bona
com
nit,
estàs?
Què tal? Mira, ja estic aquí a punt de dir una informació. Ara us diré, el divendres passat vam fer l'assemblea general extraordinària de socis i us faré només 5 cèntims, perquè d'assistents, com sempre, vull dir, hi va haver una multitud tan gran que només hi havia 10 socis, i en el estat de comptes, els pressupostos, això va anar com una seda, es van aprovar. Novetats que hi han és la quota de soci per aquest any és la mateixa, o sigui, pagareu la mateixa, no us espanteu que no s'ha pujat. Hi ha la modificació de la junta, sí, hi ha una mica d'allò. Hi ha el càrrec de tresorer, que hi havia el Miquel Serra, i per coses de jubilació, jo pot dir de jubilació, doncs ara es va escollir el Ramon Puig. De vores de les vicepresidències, de la primera presidència hi ha la Susi Sanz, la segona vicepresidència, hi ha el Joan Font, i la tercera es va entrar en Jordi Frank. Ja va estar, Això va ser més o menys quatre pinzellades el que va ser l'interès. I ara anem per l'agenda. L'agenda, déu-n'hi-do, aquest dissabte hi ha el 7è cross comarcal i escolar, que fem una crida de que necessitem voluntaris, necessitem gent que ens ajudi, i a partir, us podeu presentar a la zona esportiva a 8:45, seria l'hora convenient. Llavors, el dia 16 hi ha un audiovisual que és Solo in Papua en caiac, que és una cosa, una primícia, oi, Teresa? Suposo que és del Rai Puig. I el dia 18 ja hi ha el segon entrenament dirigit per Onco Dines Trail. Llavors, de l'avançada del mes de març, posa sortida al Montsant. Però si ho heu llegit, el 2 i el 3, llavors què passa? Que el dia 8, que és dijous que ve, hi ha la reunió. Perquè, per que sigui de llogar puestos, per saber quina gent. O sigui, tingueu present, el dia 10, dissabte, 7è cross comarcal escolar, i aquest dijous, dia 8, o a sortir del Montsany, pel més que bé. I res més, de moment, aquí estem.
Josep, perquè quedi clar, has dit a les 8:30 han d'estar, a on han d'estar?
A la zona esportiva.
La gent que vol ser de voluntaris, eh?
Voluntaris, sí senyor.
I dijous, les dues coses que han de fer aquesta setmana.
I dijous a les 8 del vespre hi ha la reunió per anar a la sortida del Montsant del mes que ve.
Perfecte. Dues cites. Al calendari, aquest dissabte i aquest dijous. Alguna cosa més a comentar, Josep?
De moment res més. La setmana que ve ja parlem hi va haver la reunió de vegueria, que va venir el vicepresident tercer de la federació, en Joan Huertos, que ja diu que la Teresa ja ha vingut aquí, i ens va parlar del repte d'entitats de què va. Ja us en farem 5 cèntims.
T'esperem la setmana que ve, doncs, aquí a l'estudi d'Ona Codinenca. Posem 30 segons de sintonia d'entrevista i ja tenim les dues persones que entrevistarem aquí, una de Sant Feliu i l'altra és de Caldes, ja ho tinc vista per Caldes. I de seguida fico sintonia, Pep, i estàs als mandos d'Ona Codinenca.
Tiro, Pep? Doncs bona nit a tothom. Avui tenim els convidats aquí amb nosaltres. Bona nit.
Hola, bona nit.
Són l'Òscar i la Muriel.
Bona nit.
I avui parlarem del seu viatge a Austràlia, que van fer aquest setembre passat, i ens explicaran una mica com els hi ha anat aquest viatge i totes les curiositats que han viscut. Bona nit, ara sí.
Bona nit.
Bona nit. Ens hem colat.
Bueno, primer de tot, per què vau decidir anar a Austràlia? Què hi teníeu allà?
Nosaltres hi tenim família. Va ser perquè la seva germana viu allà. Ell ja tenia aquest viatge pendent. Jo no hi havia pensat mai en Austràlia. Era el típic lloc que saps que existeix, però que no t'ho planteges. I va ser més que res per visitar-los i aprofitant que tenim gent... Ells són d'aquí, de Sant Feliu, però ja són locals d'allà, són ciutadans i tot, i ja vam aprofitar i vam dir pues, que millor que anar a passar, a part de la visita.
Val la pena, eh?
Home, poder descobrir un territori de mà de persones que estan tan familiaritzades no és el mateix com haver-te de preparar un viatge a tu a la intempèrie, no?
I tant, perquè, bueno, Austràlia és el que deies, és d'aquests llocs que saps qui és, però potser no t'hi planteges.
Correcte.
Com és de lluny, Austràlia? Perquè ens
són
en fem
més de 20.000 quilòmetres, però exactament, no sé quants, 24?
24 hores d'avió?
No, no, 24.000 quilòmetres, 22.000, alguna cosa així.
No ho sé, m'has pillat.
Jo sé que són més de 20.000, però no recordo
moltes
exactament.
Moltes hores d'avió, no entenc.
Sí, però bueno, com que és l'únic viatge que fem a l'any, en plan, quan tenim vacances, doncs vam triar una bona companyia. La veritat és que no va ser massa allò que diguis pesat. Vam fer una bona companyia, vam fer una escala, vam dir, va, ja que fem un viatge, doncs el fem bé.
I res, vau arribar a Austràlia i a veure la família, no? A la teva germana, has dit que... Hi
Correcte, sí, la meva germana, que ja és ciutadana australiana, de fet, que va anar en plan... Vaig allà, faig un canvi de vida i li va agradar el país, es va quedar, i ja porta, doncs, pues, anirà cap a 10 anys ja.
10 anys ja, Déu-n'hi-do.
Sí, anirà cap allà, no sé si arriba, però poc li faltarà.
I què tal, com és la vida allà? Què han après, o què ha après i que vosaltres us hagi xocat una mica?
A nivell de la vida local, un dels aspectes era que, diguem-ne que, bueno, almenys com nosaltres ho hem viscut, perquè hem visitat un petit territori, però era molt més cívic el ciutadà mitjà d'Austràlia del que és aquí a nivell de la correcció que tenen, la manera de parlar-te, quan entres a un comerç... la gent que treballa són com superatents, és un fet cultural, no, d'allà.
Sí.
La brossa pel carrer, el gestos que aquí la gent més llatina, no sé com dir-ho, o som d'una altra manera i ells són més...
Més esbarats.
Sí, aquí són més esbarats i va tot una mica més a...
Allà són més pausats.
Més sí. Pausats, sí.
I
exacte.
Com que el civisme i ser un bon ciutadà crec que és un valor allà per la manera com es... per el tipus de conducta que vam observar. Com
que... Allà són més aviat de cultura anglesa, diria.
Correcte.
Jo. No?
Bueno, totalment.
Totalment cultura anglesa, portada una mica al model, no sé com dir-te, hippie, naturalista, és un rotllo així que s'ha creat allà, molt surfero, hippie, barra, saps? No sé com dir-t'ho, molt culte a la natura, a disfrutar d'activitats de la natura, familiar, càmping...
Sí.
Tot aquest rotllo es tira moltíssim allà.
És tot molt familiar, és veritat. Aquí, per exemple, tenim els fills super tard, ara si és que en tenim, I allà, per exemple, la gent amb 25 anys tenen...
Molta natalitat.
Nens, sí, hi ha molta natalitat. Bueno, clar, però és que també hi ha una densitat de població molt més baixa, òbviament.
L'Austràlia és un país enorme, no? També.
Sí, correcte.
Un país enorme, amb molt poca població, que està creixent, ara. Clar. Un país que té, deu tenir una població semblant a la d'Espanya i una extensió semblant a la d'Europa, llavors. Sí.
No, és que és com de punta a punta. Ara vaig a dir una dada molt random i espero no equivocar-me perquè l'estic recuperant d'una conversa, però em sembla que ens va dir perquè els nostres familiars vivien primer a la costa est i es van traslladar a la costa oest, que, si no, espero no equivocar-me, és com anar com d'aquí a Moscou.
Possiblement. Anar de punta a punta.
Sí, ara per això dic que... Però sí, sí, que les distàncies són enormes. En plan, nosaltres dèiem, on anirem demà i demà passat? Doncs pues és com anar d'aquí a Sant Feliu a Galícia.
Sí, i està aquí al costat.
Clar, i era com, anem allà. Sí.
En la petita informació que m'heu passat, mentre veu estar amb la vostra família, diguéssim, també us veu estudiar una mica o veu aprendre una mica els costums dels aborígens australians?
Sí, aviam...
Què ens podeu explicar? Què ens podeu explicar?
Potser aquesta és la part trista del país, no? Com a molts altres països que han arribat, pues, diguéssim així, conqueridors de països més desenvolupats, no? Que s'han volgut instaurar allà el seu govern i han volgut explotar-lo a nivell, pues, dels minerals o tot el que sigui.
Sí.
Allò estava declarat com un país de nadie, no? Així ho van declarar els anglesos quan van arribar. I, bueno,
Van fer neteja, diguem.
Sí, per dir-ho així, la veritat que la gestió en quant a la gent que hi havia allà nativa, doncs va ser, pues, com a molts altres països, com Nord-Amèrica, Sud-Amèrica, vull dir. Bueno, ja us ho podeu imaginar, no? Llavors, la població que està allà se la veu, pues, bastant marginada.
Actualment encara és així, eh?
Sí, sí, i tant, i tant. Poc adaptada, sí que s'han fet moltes accions, tipus donar-los subvencions, etc. Però, bueno, a nivell psicològic, podríem dir, pues, veus un impacte molt fort sobre ells, no s'han adaptat, evidentment, perquè no volen adaptar-se a la societat, pues, com la que tenim aquí, típica, consumista, civilitzada. Ells tenien una altra manera de viure, i han quedat molt, pues, marginats. I els veus en situacions, pues, d'alcoholisme o tirats pel carrer o coses
però
així.
Però no, hi ha algun territori que els pertanyi amb ells i puguin viure...
Lliurement, no?
Sí, amb les seves costums.
Em consta que sí.
Faig una matisació, que és que potser m'he flipat una mica si t'he dit que ho vam estudiar, eh? Només ho vam saber una mica en modo informal.
No cal tampoc fer-ho.
Vale, és que no sabem mil.
No sé gaire cosa, però bueno, lo bàsic.
Sí, crec que el centre va dir, ens van explicar...
Sí, el centre.
Que al centre d'Austràlia hi ha una... Que hi ha una zona desèrtica molt gran, amb una roca gegant, és com el seu...
Urulu?
Sí, no me'n
recordo. Sí, és bastant coneguda aquesta.
Ells fan com una migració, que van fins allà, i per ells és com un territori sagrat, i això sí que ho han mantingut, i en principi no s'hi pot anar, i l'única manera d'accedir...
Crec que això és d'ells, no?
Sí, em sembla que aquell territori l'han mantingut per ells, perquè ells tenen... És com la seva religió, d'anar allà i fer com una espècie de, pues, acte religiós, cultural, espiritual, no sé ben bé.
Sí.
I això ho han mantingut. Sense... No es pot edificar.
No, i després en el món de l'empresa i també en el món polític i tot això, hi va haver des de 1770 o així, que crec que és quan hi va haver l'escavatxina, aquesta invasió tal, que els van torturar, després va quedar que era Austràlia colònia anglesa, després al final Austràlia es va patir, o sigui, va tenir el procés d'independització al 1900 al principi, però crec que ens van dir que fins a 1960 o 1980, loquíssim perquè és molt recent, els aborígens eren considerats per Constitució, el que sigui, com flora i fauna.
Sí,
clar,
sí.
És molt heavy.
No eren ni persones.
I que els seus drets eren zero.
Sí, sí, sí.
I llavors ara sí que es veu que hi havia com un procés de...
Us han reconegut, potser?
Sí, de deute històric amb ells i de reconèixer-los, però clar, el mal ja està fet i sí que estaven com... La típica imatge que t'expliquen de... Els aborígens estan allà com totalment al marge de la societat, bevent un alcohol per allà, com elements disruptius que estan per allà. I és veritat, perquè vam anar a la capital de Western Australia, que és Perth, i allà vam veure...
Una gran ciutat, per cert, fantàstica i preciosa. Però bueno, aquesta part també hi és.
Clar, i eren plan, quina ràbia, si aquest puesto és d'ells abans que de ningú d'Europa ni res. Això, pues, no ens va molar gens.
Bueno, moltes colonitzacions han acabat així.
Sí. Correcte.
Sí, sí. És, bueno, és
però sí que, ha, sí que ens van explicar que hi havia una voluntat, això ens ho va explicar el meu cunyat, que hi havia una voluntat de que, bueno, des del govern que hi hagués una... És que no em surt la paraula. Bueno, una reintegració d'ells a la societat o alguna cosa així.
Perdó, eh? Ja sortirem d'aquest
sí,
tema.
Sí,
seguirem parlant del viatge, però sí. Diguéssim que els aborígens en si tenen unes costums i una manera de viure totalment diferent a la que coneixem, o també hi ha una part d'aborígens que estan
sí, com crec que hi ha una petita
occidentalitzats,
que estan occidentalitzats, sí.
Hi haurà una petita part, sí, sí.
Val. Però clar, va ser un xoc tremendo perquè ells vivien en un altre mood completament diferent i es van allà i se'ls va fer passar tant sí com no i...
Se'ls va com obligar a fer-ho, no?
Sí, però clar, ara també som mà d'obra pues, barata, bueno, no entrem més perquè tampoc som uns experts del tema.
Sí, però... hi ha polítiques d'inserció laboral, per exemple, no? Que obliguen, per exemple, noves empreses, que ja, per exemple, les empreses ja, més fortes són de la construcció, perquè és un país que està en construcció, pues que com a mínim en plantilla ha d'haver-hi un mínim de persones aborígens d'allà per donar-los una opció de que una mica reflotin, no? Però és que el problema no és aquest, és que a nivell psicològic ells no estan bé. Ja. Llavors és difícil, però bueno.
Ja, potser pues... és com sentir-se seguir sent un esclau
aquí està, no acaben de connectar bé amb la gent occidental, i que és una mica el problema.
Hi ha molta feina, em sembla, encara. Per part
segur.
De tothom.
Hi ha molta feina. Molta feina. Sí, sí.
Bueno, si continuem, sí. Perquè ens quedaríem
aquí. Sí,
sí,
endavant.
Bé, que a part d'aquesta estada que vau fer per veure la vostra família, també vau fer una ruta per carretera, no? Amb una
correcte.
Furgoneta camperitzada.
Sí, sí, sí. Una camper. Sí,
i
sí.
Què tal? Molts quilòmetres, entenc?
Sí, molts, i no en vam fer tants perquè en vam fer menys dels que anàvem a fer.
El plan era fer-ne més, però...
Sí. Clar. El tema és que vam fer com una ruta circular sortint de Perth. Tot ho vam fer per la costa oest, vale? Nosaltres ens allotjàvem al nord de Perth, a un municipi o ciutat que es diu Yanchip. D'allà vam baixar fins a la costa, la punta més punta del sud de Western Australia, que és Albany.
Vale.
I llavors, diguem-ne, que vam anar pujant, vorejant la costa, tornant a passar una altra vegada per Perth i pujant cap al nord de Perth, i allà ens n'havíem d'anar fins a les Kimbambas, que no érem nosaltres conscients de quina era la magnitud, perquè...
Clar, quan entres a la carretera veus la magnitud, realment.
Sí.
Perquè les carreteres són...
rectes
i llargues. Estan asfaltades o,
sí,
ben cuidades de...
Ara li anava a preguntar, són rectes?
Sí, però són unes que... Bueno, vam anar per la carretera, una que és carretera. La que va per la costa, però que té dos carrils, un d'anada i un de tornada. Un cop ens vam trobar en un punt del viatge la carretera tallada, i la volta que vam haver de fer per tornar a pillar la carretera un tros més amunt va ser... espectacular.
Sí, sí, sí.
Perquè els punts són molt allunyats els uns amb els altres, però per exacte. Tema repostar gasolina...
Aquest és un tema.
Aquest és un tema
si
important.
Si teniu set i comprar alguna aigua...
Exacte, has de preveure tot això. Va. Perquè de poble a poble, doncs, igual tens 4 hores i llavors... sí, sí, exacte. Aquí tens un poble, llavors 5 minuts tens un altre, però allò no és així perquè, clar, ja està tan poc poblat, amb poques poblacions i molta extensió.
Perdona, no, que el consell que ens van donar... va ser que no baixéssim mai de mig dipòsit de gasolina.
Exacte.
Perquè, clar, si et quedes tirat, et quedes bastant
quedes
tirat.
Quedes molt tirat.
Com més cap al nord vas, més
tirat. I poder
tardar
a passar algú...
Sí, veus poca gent.
Sí, només cangurus, por ahí. Morts i vius, perquè morts n'hi ha un muntó.
Atropellats?
Sí.
Ostres.
Una de les altres històries tristes d'Austràlia.
Estem venent molt bé a Austràlia.
Està ple de cangurs que suïciden.
No, és un país meravellós, però bueno, té algunes històries tristes. Una d'elles és els pobres cangurs, igual que aquí són els senglars, doncs clar, n'hi ha molts, llavors creuen.
I que és molt salvatge tot.
Sí.
I clar, la quantitat de fauna que hi ha és molt més alta que aquí, llavors la probabilitat d'accidents també.
Perquè mirant l'entorn, que és més aviat desèrtic o no?
Clar, el centre és tot desèrtic, si vas cap al nord és tot desert.
Però el que nosaltres vam passar per tots tipus d'entorns.
Tots tipus, sí, sí.
Des de baix, des del sud, que era molt més...
tropical, potser.
Sí, quan t'aproves a la costa, diguéssim, boscos tropicals. Sí, arbres de 40 metres, coses així.
Però després conforma... O sigui, el sud de Perth és un clima molt més verd. I el nord, com més vas al nord, més desert. I més calor fa.
Al mig del continent, cap al mig és tot desert.
Completament desèrtic, allò.
Sí.
I, de fet, les poblacions, la majoria de poblacions estan més assapallats repartides a les costes.
Per la costa,
no?
Clar. És que a nivell de vida, jo he sentit a parlar de, per exemple, el meu cunyat que es dedica al món de la construcció, de tema de bueno, enginyer de camins i... Sí. No sé ara com es diu la paraula. Però clar, m'explica que la gent que té coneguts que es dediquen, per exemple, a l'extracció de minerals pel centre, sí. Estem parlant d'estius de 50 graus, que viuen en les poblacions que ningú hi vol viure.
Déu-n'hi-do.
Llavors, són els millor pagats, però ningú vol anar allà. No? Llavors estem parlant de que quan més t'aproximes al centre del continent, t'aproximes al Sàhara. O sigui, és un clima molt semblant. I llavors te'n vas cap a la costa i és tot lloros de colors, tropical, supermaco... Bueno.
I el moment, anaves a preguntar alguna cosa, Joan?
No, anava a dir que pel que veig, estic mirant pel Maps, i pel que veig, la zona aquesta sud-oest, fins i tot es veuen llacs en aquí. Sembla que hi hagin llacs.
Sí,
en aquesta zona sembla que es veuen llacs.
Sí, sí, sí.
I el dibuixa una mica de color verd, o sigui que...
No, a nivell natura és espectacular, Espectacular, la veritat que sí.
És conegut a Austràlia com un país ple d'animals verinosos. Us n'heu trobat?
Uau, això era... Jo em pensava, quan que ella em deia, no siguis exagerada, no sé què, jo em pensava que arribar a Austràlia seria en plan que em posaria les bambes i hi hauria una viuda negra a dins de la
Granya,
sabata, en plan...
Han fet molt mal aquests documentals, en
certa. Ser venenoses pels ostres...
Són molt fatalistes la majoria de gent. O sigui...
No, perquè si no, no quedaria ningú allà.
Si vas a Austràlia, piensa en todo lo que te puede matar, ¿no?
Sí.
No creerías lo que este hombre se encontró en su zapato en Austràlia, no? Clar, i tu punxes allà...
Clar, però... et sortint, els algoritmes tot et porta allà.
Jo li vaig dir, mira, sisplau, no mirem més notícies, anem allà i aviam què passa.
Però vam prendre una precaució, almenys jo, que era banyar-me al mar només perquè hi ha molts llocs que no hi havia gent, llavors jo si no veia ningú no em banyava i ell tampoc. Ens banyàvem on veiem gent local que deixava banyar els seus fills, era com el superfiltre de seguretat.
Era indicatiu, sí.
Clar. Era en plan, vale, si els nens dels australians ens banyen aquí ens podem
banyar. Si tu veies nens pelirrojos que són els d'allà, amb els pares pelirrojos mirant-los,
sí.
Allà t'hi pots banyar.
Segur, estàs segur.
Bueno, és el que vam deduir.
Sí. Perquè realment, clar, a nivell del mar hi ha molts animals, hi ha mantarraies, hi ha taurons, clar...
Meduses mortals...
Sí.
I fins i tot hi ha llocs d'Austràlia que hi ha cocodrils marins, o sigui, que cocodrils d'aigua salada.
Sí, ens ho havien dit.
Sí, segurament. Perquè no vam estar per cap zona així, però sí.
Déu-n'hi-do. I algun en surt? No. Veu veure algun animal verinós? He posat a preguntar.
Animals en vam veure moltíssims.
Però verinosos en plan moment drama, no, zero.
Hi ha moltes indicacions de serps, però sempre la serp surt més quan el clima està més càlid. Nosaltres vam anar, que era l'espècie de primavera i tal.
Sí, clar, és el més ferissut, és veritat.
Sí, i llavors no hi ha tanta aparició de serps.
Perquè no feia calor, no?
No.
De fet, i quins, a part de cangurs, què més us heu trobat?
Vam veure algun koala, pocs?
Sí, és difícil de veure, el koala.
Vam veure una cosa que és bastant friqui, que és que a la furgo, quan vas circulant, tens milers d'insectes enganxats en el...
O sigui,
en el parabrises, sí. Però a saco, clar, perquè és que aquí hi ha un ambient molt contaminat, però allò és molt salvatge. A la que surts de la ciutat... comences a... perquè és que està tot ple.
De fet, allà, el típic a les gasolineres és que et deixin com un cubell enorme d'aigua amb una espècie d'allò per netejar els vidres i tothom quan para és el que fa.
Perquè si no et quedaries sec.
No m'hauries, clar.
No, és així, és exagerat.
I després vam veure també... hi ha molta vida marina, moltíssimes aus...
Les aus és espectacular. Hi ha un munt d'aus a qualsevol parc que vagis per allà, aus de colors, diferents lloros, estan per allà al voltant. Uh-huh. I molt, molt maco.
Sí.
A nivell de fauna és molt maco.
I la ruta aquesta que vau fer per carretera, quants dies va ser? Va estar més o menys un mes...
Uns 25
dies
o així, 25, sí. I dos terços del viatge vam fer la ruta, o sigui, dues setmanes, més o menys. La meitat pel sud, l'altra meitat pel nord, més o menys.
I com és la gent d'Austràlia?
Com he dit al principi, sobretot veus un perfil molt educat, molt conscienciat amb el medi ambient, a aquest nivell són super, super educats, super respectuosos, sobretot les zones de càmping, ho veus, perquè com deixen les zones sempre netes, sempre... No sé, veus gent molt respectuosa. És el que dèiem, que aquí estem una mica... No sé, tenim el rotllo aquest més latí, no? Suposo, no? Som més de sortir, del terraceo, beure... Allà, pues, si veus algun tipus de... No sé, no... Sí, tot està lligat també a l'estil de vida que porten. És molt familiar, molt tranquil. No hi ha aquest...
Són pocs, almenys que es portin bé.
Sí, es porten molt bé, de fet. És que no,
sí, hi ha poca gent a tot arreu.
Sí.
Tot és molt ampla, la paraula. Sí, hi ha poca gent a tot arreu.
Però sí. I a les ciutats hi viu molta gent? O...
A veure, Perth sí, però no és com aquí.
Perth al final sí, és una ciutat, però no, no, no és com aquí. No, no és com a Barcelona. No, és,
no, 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 no té res a veure. O sigui, res està massificat. No. Tot arreu. Clar.
Jo crec que també Barcelona com a ciutat està superpoblada perquè és un espai petit i hi ha molta gent allà sí, pegada. Sí. Del viatge, per si hi ha gent que volgués anar a Austràlia, què han de tenir en compte abans d'anar cap allà? Es necessiteu visat? Necessiteu... Què es necessita per anar fins allà?
Es necessita un visat que és bastant fàcil de treure, sobretot si tens una persona com jo d'allà que, que m'ho va fer ella pràcticament, m'ho ompli per internet. Que,
ja el tens, oi?
Sí, ens ho ompli per internet, va dir, mira, ja t'ho envio. Sí, però necessites un visat que em sembla que et dura màxim...
No me'n recordo.
D'un a tres mesos, màxim.
Crec que són tres mesos.
Tres mesos.
Un seguro mèdic... És que hem estat molt mimats perquè com que ens ho han posat tot molt fàcil, però bueno, suposo que sobretot... Necessites pensar que el vol és molt llarg i una cosa bona seria volar amb poques escales perquè que nosaltres sí. El vol ens va anar molt bé perquè va ser molt a tiro
molt
fet.
Ràpid, no?
Si no, crec que se'ns hagués fet una mica pesat.
Vam al setembre a part i el 3 dels 4 vols que vam agafar estàvem bastant buits i vam poder agafar 3 seients, que és la clau, que et pots estirar.
Ah. Sí, vam anar allà... Sí, estirar, va ser una
flipa. És que si no et pots estirar, jo que sóc llarg...
I després allà...
Ho passes malament.
Crec que si vas a fer ruta... és tenir un temps... Bueno, és que, clar...
Clar, en viatges tan llargs has de tenir, com
sí,
a mínim...
Sí,
més de 2 setmanes, potser.
Clar, i depèn... Home, sí. I tant.
I tenir ben si organitzat no, el que vols fer. Sí. Tenir ben pensat el que vols fer. Això també ho recomano, perquè les extensions són molt llargues. Llavors, tenir ben planificat... Que llavors, quan estàs in situ, ja anàvem a arribar fins al lloc que es deia Monkey Maya, que es veu que és una passada, però vam dir, és que ja no podem més de furgoneta. O sigui, clar. Anem a disfrutar d'on estem, una mica més, i... Ho hem disfrutat molt.
Saps què passa, com un apunt? Depèn també, jo crec, del tipus de viatger que... o de la personalitat que té cadascú. Nosaltres amb això som semblants. Uh-huh. I nosaltres som dues persones que l'estiu passat ens en vam anar a Galícia en furgo i vam trigar... No vam fer les ries altes perquè no ens va donar temps de lo sumament lents que vam anar perquè ens agrada més profunditzar que no, no sé com...
Que no anar tirant, anar tirant, anar tirant.
Està bé tenir-ho planificat, però sempre sense agobiar-te, no? Exacte. Sense voler fer massa del que...
No, clar, nosaltres si fem massa ho veiem massa per sobre, però ens agrada més veure més
el detall.
Gaudir
del paisatge.
Sí, de cada... perquè a part si no vas molt cansat. O sigui, et lleves el dia següent, vinga, ja hem d'agafar carretera, 5 hores de carretera.
És que tires tot un dia conduint. Bueno, 5 hores, moltes més.
I més, sí.
5 hores pel matí.
5 hores i un paisatge desèrtic que deu ser pesadet, oi?
Sí, tot i que és molt xulo, eh?
Sí, és xulo. És xulo perquè, clar, és com, et sents com, no sé, com els primers homes de la Terra, no? Veus platges de quilòmetres elèctriques sense cap persona. Veus una persona a lo lluny, poder... Veus,
però... No, és que era molt heavy, si és veritat.
Sí.
Semblàvem... Vam arribar a alguns llocs que eren plan, hòstia, som l'hombre en la Terra...
Et sents el descobridor, no?
Sí, això no, és que no a nivell... Ni Cristo, és una sensació molt, molt guai. Hòstia. Veure tan poca gent i, no sé, veure a la Terra en el seu estat salvatge natural.
Clar, és que és la natura... Borratxos de natura vaig posar jo en un post que vaig fer a Instagram perquè era com... Dios... Que heavy. Bueno, sí, sí, molt fort.
I el tema animals, espectacular, tema paisatges també. Uh-huh. I tema menjar, què tal? Com es menja, Austràlia?
Bueno...
Exceptuant els cafès, que són molt bons, els cafès amb llet de cibada.
Sí, que estan... això ens va sorprendre. A nivell cafès tenen una cultura de que escurren molt els cafès,
sí.
Però el menjar, bueno, el menjar és... Tens ganes de tornar a casa, realment.
Sí?
És com un model una mica... Bueno, jo penso, nord-americà o així, perquè... La gastronomia pròpia, primer que els que estan allà són els descendents dels anglesos.
Sí,
llavors, si tu vas a Anglaterra, ja sabem quina gastronomia més o menys hi ha.
Uh-huh.
Llavors, allà, tu pots optar per coses que són... Pots anar a un restaurant italià, tailandès, japo, no? Que són coses doncs de cuina asiàtica, mediterrània, el que sigui.
Hi ha molta influència asiàtica, això sí.
O un restaurant espanyol, basc, X. Però... La gastronomia pròpia és com una cuina una mica de desgana, no? No sé.
Poc currada.
Pizzas, no sé què...
Ostres,
i de
pensava que al ser no sé, un altre clima i tenir altres productes, potser tindrien un altre.
Mira, et diré, a nivell verdura es nota molt la diferència. A nivell verdura i fruita, el sabor. O sigui, és espectacular.
Allà és
molt més sabrós. A nivell peix, per exemple, el d'aquí és molt més sabrós que el d'allà. Et diria molt més, o et diria que és que el d'allà no, quasi no t'agostarà. Vam provar una llagosta dels millors llocs que hi havia per la zona i però, per la salsa, perquè la sucaves i tenia alguna cosa de sabor. Però...
La qüestió de la carn, potser sí que allà és prou bona o què?
Sí.
Perquè
sí,
deuen
sí, sí.
tenir ramats de vaques i així.
La carn,
l'uguai,
sí, també.
L'uguai és que els animals la campen
estan
lliurement,
i, sí,
alguns,
sí.
i això es nota.
Hi ha molt de bé, em sembla, per allà.
Sí.
També, no?
Xai sí, sí. és molt típic, sí. Mm-hmm. Xai sí, és molt típic, tot i que no som uns molt menjadors de carn, eh, nosaltres.
No,
som
més de peix i verdura.
I
a nivell de verdura...
Vau provar la carn?
Fantàstic. Això sí, el xai
sí,
l'ho provar.
Sí, i el braó. Vam anar a un restaurant, el puesto més top, que va ser a
no fan
Margaret cangur, River.
No fan?
Segur que fan cangur.
Segur que algú se'l menja, però vamos, nosaltres no.
Sí, de però... tants, no? Poder...
Sí, com aquí algú cuinarà el senglar, la carn serà molt dura i s'haurà de cuinar molt, suposo.
Clar,
però...
clar.
No, sí, no vam aprofundir molt en la gastronomia, perquè mira, la primera setmana o així, a l'estar amb els nostres familiars que tenen una nena peque, vam fer molta vida amb ells i va ser molt a casa, perquè, bueno, té una nena de 2 anys que tampoc li pots
no,
fer
clar,
una marxa. I llavors vam fer molt això. I quan vam estar més nosaltres per la nostra, vam fer alguns àpats a llocs més guais, però després vam fer molta cosa de que ens la compràvem, anàvem
furgo.
Amb furgo, més a salvatjat
clar,
sí, tot.
Has de fer tants quilòmetres també.
Sí.
Ja t'ho muntes diferent.
Ens ho cuinàvem allà i bé. Però ja et diria que a nivell gastronomia tot és la part cultural també. Aquí hi ha una cultura gastronòmica espectacular.
I tant.
Allà no. Al igual que no hi ha una cultura, pues, un arraigo, diguéssim, patrimonial, cultural, arquitecte, això tampoc. Vull dir, és
sí,
un país nou.
És, sí, correcte.
Sí, sí, sí.
Llavors, l'arraigo, que no sé com es diu en català.
Sí, bueno, l'arrelament, perquè té unes arrels, perquè és el que comentàvem abans, que és una gent que és com, pues,
com
Estats Units,
com nova,
que
sí,
han anat allà i s'han instal·lat.
Nou,
no tenen
una història. No tenen, i la història a vegades... Oh, va,
la història
penso, bastant lligada
la
a l'arquitectura, no?
Hombre,
i a la construcció, no? A la forma, si aquí hi ha cases de fa 300 o 400 anys, això és on ja no ho troba.
Exacte, si vas a Barna, alguns barris, clar, sí. veus allò, Gaudí, sí, no sé sí. què, però allà això no ho tens, i a part, pues, a nivell cultural, el menjar és molt diferent, aquí
clar.
És molt millor.
I arquitectònicament, un apunt, una cosa que em va sorprendre, perquè jo tenia aquesta idea de lo que tu has dit abans del surfero, australià, tot molt hippie i tal, però en els barris residencials és super nord-americà tot.
Sí?
Sí, és molt semblant.
Sí. És com la sèrie de Modern Family, el que es veu allà, típiques
cases. Sí, barris que totes les cases són iguals.
Tot residencial, els carrers...
Hi ha molta cultura de... el cortacésped, el tal, el veí, la
barbacoa,
tot això és...
Sí, com el Simpson, no?
Sí, sí, exacte.
Però en plan més guai. Són més guai els australians que els nord-americans, que jo conec.
Semblen molt Springfield del Simpson.
Sí,
allà
sí.
Són tot casetes així supercookies, amb el verd i tot, cadascú amb el seu jardiner.
Molta vida privada, no tant a l'espai públic. Bueno, sí que n'hi ha, de vida, perquè fan molt esport i tal. Però sí que molts plans són de a casa de tal persona, fer la barbacoa, més recollidet.
Aquí són més del bar,
del carrer.
I ells ho fan, però
tancats. Sí, més.
I a nivell de preus, què tal? Com és la vida a Austràlia?
Quan estava pujant amb el cotxe estava pensant en això. Em sembla que és algú similar.
Si fas el canvi del dòlar australià, al final...
No és tan exagerat.
Poder, no? Però...
no, però és més car el nivell de vida, però clar, els salaris són bastant més alts.
Són bastant més alts,
jo
i
que...
el dòlar australià és més barat que l'euro.
Sí, però si... O sigui, si la pregunta és... Si surt més... O sigui, no vam notar un impacte supergran,
no,
com per exemple... Vaig estar a Miami fa uns anys i allà sí que, als Estats Units, i allà sí que era en plan...
Hòstia,
que car és tot, com pot ser que una carxofa costi $5? Si és tu què és? Allà era més similar, o 6, allà era més similar,
sí,
potser...
Sí, un cop
però...
fas el canvi de moneda i tal, més o menys està allà.
Sí,
però si treballes allà...
Encara és més barat, potser, en aquest sentit,
sí,
no?
Sí, tens molt més poder adquisitiu del que tens aquí,
els
salaris i tal.
Una pregunta, l'Elsa Pataki, que és és una de les meves sex symbols de tota la vida.
Sí.
Nostres
no,
també.
No la veu per allà.
No, ens la vam creuar. Jo sé que viu allà
amb
el Thor, no?
Sí.
Però no.
Jo no sabia res.
Amb els seus magnífics fills rossets i guapos, no? Com ells, no? És la típica família.
Si l'haguéssim creuat, ho hauríem comentat, eh?
Sí, i el Lovendo també viu allà, em sembla.
També.
Hòstia, jo no sabia,
ja. Tots són macos, no? La gent és molt maca, molt grossa, molt alta.
Sí, són macos, però la seva pell no està ben aclimatada al sol, eh?
Ah, que és un altre tema, allà... els melanomes de pell, que allò, allò és,
allà pica molt
és
sol,
el dia a dia. Sí, sí.
I la gent que són d'allà són molt morenos com els aborígens i tenen la pell adaptada. Allà són molt guapos, però vull dir que són molt blanquets perquè són anglesos.
Bé, no ens queda gaire temps, perquè el Pep també ha de fer la seva secció, però què us quedeu amb aquest viatge? Què és el que us quedeu?
A mi és un viatge que m'ha encantat. Ha sigut com, uala, creuar-me el món sencer ho veia com una cosa super loca i després ha sigut, no, és que ho hem fet.
Ha valgut la pena, no?
Sí, ha valgut la pena. Jo sobretot amb el tema de la natura. Silencis, natura, mar, immensitat, tot molt gran. Jo era molt petita, tot era molt bèstia. Amb aquesta sensació ha sigut el millor.
Sí, jo també. Jo, exactament amb la mateixa, recomanaria qualsevol que té... que li agrada la natura, té passió per la natura com nosaltres, i que li agrada això, pues, llocs poc poblats i amb prevalència de natura i en el seu estat pur i salvatge, que hi vagi, perquè és espectacular, i que hi vagi, si pot ser, bastants dies, perquè si no, no ho veuràs gaire cosa.
I dates, és això, el setembre està bé o sempre fora de temporada?
Setembre és la millor època per la vacances. Jo sempre m'he demanat el setembre i des de que...
Sí, estem... junts, que fem vacances al setembre per diferents motius. Però sí, ens van recomanar, als nostres famílies que viuen allà, que hi anéssim doncs, quan allà és primavera o
és la millor tardor. Època,
sobretot per la calor, entenc. No?
Sí, allà els estius són... Ara ja, més o menys com aquí, però sí.
Doncs, moltes gràcies.
Deixa'm fer un comentari que vull dir que tots dos estan dirigint el restaurant Cafè del Centre de Caldes, que jo us el recomano. Us el recomano perquè hi vaig sovint. I ho saben
jo no volia dir, Joan, però abans quan parlàveu de la gastronomia t'anava a dir que nosaltres, a més, tenim un restaurant i estem molt ben acostumats.
I tant.
Però no volia fer públic
així
per la cara.
Això ho puc dir jo. Això sí que ho puc dir jo, que esteu molt ben acostumats. Jo també estic ben acostumat.
Sí, perquè
quan,
el Joan...
Quan vinc al
Cafè. El Joan és un
viu allà,
gran
pràcticament.
Client del Cafè del Centre.
Jo vaig a fer la dinar d'empresa abans de les vacances i... Ens tracten superbé i està molt bé.
Està bé. Per l'entorn, jo puc dir que he voltat una mica, és el millor.
Gràcies.
Doncs molt bé. Òscar i Muriel, moltíssimes gràcies per venir.
Gràcies per convidar-nos.
I res, fins la propera.
Molt
gràcies.
Bé. Gràcies.
Merci. Every time she closed her eyes.
Els últims 3 minuts del programa es dediquem a l'espai del temps. Què podem dir? Doncs que el primer cap de setmana de febrer va tornar a ser el més càlid de la història d'un mes de febrer al nostre país. No a Austràlia, no a Xile, no a Moscou, a Catalunya. Atenció, perquè s'han batut rècords de més de fa 100 anys. Vull dir que... ja n'hi ha prou. Ho torno a dir, ja n'hi ha prou. Concretament, a l'Observatori Fabra, des del 1914, que no hi havia un dia de febrer tan càlid com el d'ahir. 23 graus al mes de gener. Ai, al mes de febrer, perdó. Vull dir... estem farts. Pep, Joan i companyia, estem farts.
Però, sí, Pep, la meva pregunta és, com pot ser que durin tant aquestes onades de calor i quan veuen una onada de fred dura 3 dies?
No, dura ni 3 dies, dura 12 hores, 16 hores i s'acaba.
Però jo no recordo, des de que hem començat l'any, el gener ha sigut sempre més calorós de lo normal.
Sí, 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 molt més calorós de lo normal, uns 3 graus de mitjana, i aquest febrer va pel mateix camí. Però atenció, atenció, anem a pams. Demà continua aquest anticicló, molt poc fred, mínimes molt altes, per ser les mínimes, més de 10 graus en moltes zones de Catalunya... Només glaçarà a un 1 o un 2% del país. Per tant, molt males notícies. Demà a les màximes hi haurà una mica més de núvols i pot ser que baixin una mica, però baixaran molt, molt poc. De cara a dimecres, la mateixa situació. Poc fred, anticicló, que mica en mica es anirà desfent, però encara dimecres tenim anticicló a sobre. Atenció a les màximes, dimecres, novament, 18-19 graus, les mínimes 5-6. sense cap precipitació, pocs núvols. De cara a dijous,